Molt bona tarda, és dilluns 7 de novembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca el programa de la ràdio en català que no pagarà per verificar-se a Twitter, digue'ns catalans, La Caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José a les xarxes socials, Maria José Mendoza, i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us parlaré d'Auri Caterina, una creadora de contingut de TikTok que està donant la volta al món fent allò que més li agrada. Voleu saber què és? Doncs de seguida us explico aquesta i altres històries curioses a la caravé de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui la reportera intrèpida d'aquest programa, jo, com sempre, he sortit al carrer a preguntar-vos clar i català si sou uns mal parlats. I és que la ciència podria arribar a demostrar que renegar pot anar bé per la salut.
És dilluns i, per tant, toca saber què va passar un dia com avui. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs precisament un 7 de novembre, és a dir, avui de l'any 2010, durant el seu segon viatge a Espanya, el papa Benet XVI va presidir la consagració de la Basílica de la Sagrada Família, que continua d'actualitat, com sabeu, per la col·locació de les figures que coronaran les torres de Sant Lluc i Sant Marc, les terceres més altes del temple. En parlarem de tot plegat amb Jordi Faulí, arquitecte i director de la Sagrada Família, i amb la doctora Mireia Freixa, catedràtica emèrita d'Història de l'Art de la UB.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Conversarem i descobrirem el primer EP de l'artista mallorquí Tomeu Joan Fuster. Un EP optimista que ens convida a escoltar les històries més maques.
És dilluns i, per tant, ens toca parlar de cultura popular i festes majors, Nina.
I començarem a descobrir quina serà la millor festa de Catalunya amb Francesc Marginet. També pujarà a la caravana el Leo Espluga, amb qui parlarem sobre filosofia i esport.
I als darrers minuts de programa, com cada dilluns, parlem d'òpera, Andreu.
La directora d'escena i divulgadora musical Maria Boronkova ens tornarà a acostar amb el seu llenguatge desenfadat al món de l'òpera. Avui descobrirem Il Trovatore, que s'està representant al Gran Teatre del Liceu fins aquest mateix dimarts.
Doncs tot això, i encara més a la caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i nosaltres que comencem programa, com sempre, preguntant-li a Andreu González a qui està talquejat avui.
Doncs avui està talquejat en Tomeu Joan Fuster i, mireu, ja per començar només diré que l'he hagut de provar perquè, bàsicament, és mallorquí i jo a Mallorca i tinc una connexió molt especial. No em pregunteu per què. Potser l'accent, les ensaïmades, el ventet...
Les ensaïmades, les platges,
la sobrassada... En fi, tot el que tenen de bo a les nostres estimades illes. En fi, però deixant de banda els meus desitjos, just anem al gra. Primera conclusió després d'una anàlisi ràpid. Tomeu, està molt bé que et deixessis barba. Hi ha gent que li queda bé i gent que no. I a ell li queda bastant bé.
Per què em mires, Andreu?
Perquè tu també et queda bé, Joan. Val,
gràcies.
Sí, molt bé.
Carai!
Veus que bé.
En canvi, a mi no em queda tan bé. Llavors, hi ha gent per tot,
no? L'has provat o no?
Sí, ho he provat. L'únic sí? Que... Sí, l'únic que... No.
Et queda clapes?
Volem... Sí, efectivament.
Veus? Per això
mira,
li queda bé.
El nostre tècnic, en José Matosas, que també du barba i també
sí,
li queda bé.
Sí, li queda molt bé. No m'imagino el José sense barba, t'he de dir.
Ja ho veuràs, un dia.
Queda bé.
En fi, com anava dient, aquest noi també és una caixa de sorpreses i és que ahir va penjar un vídeo a les seves històries fent sonoteràpia amb vols de fins a 7 metalls. Llavors, m'he quedat una mica sorprès i he dit m'agrada, m'interessa. Potser a mi també m'aniria bé fer-ho. Que una mica de calma sempre va molt bé, diuen. Ara bé, hi poso pausa dramàtica. Una altra vegada em torno a trobar amb un perfil d'Instagram que fa servir allò de fer un collage en diferents posts i que no quede bé. Si us plau, gent, no ho feu. Em posa tan nerviós trobar-me un perfil d'Instagram així.
Jo ho faria, però com que sóc un boomer no em surten aquestes coses ni ho intento.
Vale, millor, Joan, perquè si no també em posaries nerviós. Però, tot i això, he de dir que és un Instagram molt normal i corrent, amb poques coses a destacar, diguéssim. El que sí que li he de dir és Tomeu, penja més fotos de Mallorca amb lo bonica que és.
Anem a conèixer el teu toc, Andreu.
Edició constipat.
Home.
És a dir, com estic ara. Normalment, quan tenim una època d'aquestes, ens surten manies, no? I jo he de dir que en tinc unes quantes. I la meva, primera, és que tot i saber que després em farà un mal bestial, No puc mocar-me amb Kleenex normals. No puc.
I què fa servir?
Extra suaus.
Exacte.
Veus?
No, és sí? que no puc. No puc amb els extra suaus.
Ah, no pots amb aquests tampoc?
Em fan feredat.
Com? Com, com?
Allò que...
Sí, et fa com cosa,
sí,
quan
el tacte,
feredat, sí, et fa com...
Fa posar la pell de gallina sí. i ho passes una mica malament. Doncs això, no puc. Jo el que faig és agafar rotllos de paper de vàter i venc a mocar-me amb el paper de vàter. Error número 1, perquè després tinc el nas com el tinc. Però no passa res.
Va, odies la gent que...
Aquí no hi ha versió constipats perquè no et relaciones amb ningú, clar. Així, doncs, avui he decidit obrir un altre meló. I és que odio els cambrers maleducats. És a dir, aquells que amb tota l'amabilitat tu els demanes que vinguin, perquè ja saps el que prendràs, no?, i passen olímpicament de la teva cara. Sí, jo entenc, per exemple, que tinguin molta feina, no?, i que vagin una mica agobiats, però, si us plau, no em facis el lleig, tant el lleig de passar olímpicament de la meva cara.
Una abraçada a tota la gent de l'hostaleria. Et fa feliç que...
Versió constipat, mira, aquí ja tornem al tema. Aquest cap de setmana, no sabeu la felicitat que m'ha donat al posar-me a prendre el sol escoltant música allà a la finestra del meu pis, del menjador, perquè hi tocava molt bé el sol a partir de
clar,
les 12.
Des de dins, eh?
Sí, sí, efectivament. I fa una mica de rabieta perquè no pots sortir de casa, no? Però tot va bé, per ínfim que sigui, la coseta.
Propòsit que et vas marcar el passat divendres.
Sí, era fer el canvi d'armari i doncs l'he fet i m'agrada fer-lo bastant perquè trobes coses que no pensaves que tenies, la veritat.
Nou propòsit per avui?
A veure, comprar-me una crema per no tenir el nas tan tallat de tant mocar-me. I que això també doncs, m'anirà bé pels llavis quan sigui hivern i faci una miqueta més de fred.
Ja saps a qui preguntar-li això, no?
A qui?
Núria Ros.
Home, cremetes.
Quina crema es pot posar
després pel nas? Després te'n recomano algunes.
Sí?
Sí, sí.
Val. Parlant de Núria Ros.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Set minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Per cert, no t'ho he dit, t'ho diré en el teu idioma d'avui. Gràcies, Andreu.
Hola.
Apa. Com sempre, que obrim la cara B d'aquest programa per conèixer totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Quines són avui, Núria?
Doncs avui us començo parlant d'Auri Caterina. Segurament no la coneixeu, jo tampoc la coneixia abans de llegir la notícia, així que, si voleu, us poso en context i ara la comentem.
Sisplau, té nom d'huracà.
Sí? Ai, una mica, sí. Auri Caterina. Us explico. Ella és una creadora de continguts de TikTok finlandesa, val? Una influencer en tota regla si tenim en compte que acumula gairebé uns 8 milions de seguidors en aquesta xarxa social. Mm-hmm. Es diu aviat. Mare meva, tots junts aconseguim 8 milions.
Yeah. No.
I ella mateixa es defineix com la reina de la neteja. I direu, per què? La reina de la neteja?
Per què?
La reina de la neteja?
Doncs molta atenció, perquè es dedica a netejar gratuïtament cases d'arreu del món.
Andreu, escolta, que t'interessa.
Sí, la veritat és que sí.
Que trist. Que trist, tio. No, que trist, no, perdona, que et vinguin a netejar
està
la casa.
Bé.
I a més, gratis, que ara no hi ha res gratis.
Sí, sí.
Si voleu, us explico una mica de cosetes sobre ella. Segura que netejar és una vocació. I atenció, perquè diu que és la passió per la neteja la que l'ha portat a viatjar per indrets com, per exemple, els Estats Units o el Regne Unit, entre una llarga llista de països. Per tant, és vocacional.
A mi no m'agradaria, ja t'ho dic ara.
El que no t'agrada.
Una persona estranya...
Et vingués a netejar la casa.
Miri les meves coses.
Ja.
No m'acaba a mi de fer pes,
I al revés, què? Jo a mi no m'agradaria netejar les coses estranyes
no,
de la gent.
Tampoc,
per això ella mateixa diu que és una vocació i una passió, vull dir, clar, cadascú amb les seves cosetes, no? I clar, us deia que acumula gairebé uns 8 milions de seguidors i per tant hem de parlar dels vídeos que publica.
Sí.
Doncs us he de dir que tots més o menys segueixen el mateix patró, no? Per començar arrenquen amb l'angúnia de la brutícia i el desordre, perquè m'imposa molt nerviosa la brutícia,
sí, absolutament.
I veiem imatges d'espais totalment bruts, com ara lavabos, cuines i altres estances, que, permeteu-me dir, que fan molt de fàstic. És a dir, una cosa és ser una miqueta de ordenat. Jo ho sóc, personalment.
Sí, jo també.
Però tant com que faci fàstic, em sembla ja indignant.
És de marrano.
I res, fan fàstic, us ho dic, i no perquè estiguin desordenats, sinó perquè són bruts. I clar, com no podia ser d'una altra manera, doncs els vídeos acaben amb uns espais completament nets, no? Amb una notable millora higiènica. De fet, tu has de mirar un parell de vegades per dir, estem al mateix lloc? Sí? No? Sí. És increïble, i com ho és d'increïble que aquests vídeos acumulen més d'uns 20 milions de visualitzacions.
Déu-n'hi-do.
I clar, abans us deia que per l'Auri, la protagonista d'aquesta història, netejar és totalment vocacional. I mireu si ho és, que acompanya els vídeos d'unes frases sobre impreses on deixen a comentaris com la netedat és llibertat. Bé.
Mira,
carai,
veus?
Bé.
Bueno, tot net.
Tot net. De fet, el més habitual és que tituli les publicacions amb noms com el meu somni. És a dir, va netejar una casa i posa el meu somni. O, per exemple, la neteja més memorable. I també, per si fos poc, doncs, fa afirmacions com que se sent el paradís. Per tant, estem parlant d'una gran vocació.
El paradís quan està net, perquè esclar.
Exacte, si no, és més aviat l'infern.
Sí.
Que, per cert, abans de continuar amb aquesta notícia, sí. Auri Caterina, busqueu-la a TikTok i al·lucinareu amb els vídeos, eh? També dir-vos que en un vídeo especifica que també ajuda a netejar cases de col·lectius vulnerables, com persones amb discapacitats o d'edat molt avançada, cosa que em sembla molt i molt bé.
Sí, tant.
És a dir, faltarien moltes persones com ella en el món. Aplausos, però espereu, perquè hi ha més, perquè Auri Caterina, de només 29 anys, explica que va començar a publicar vídeos a les xarxes i que de cop es van convertir en un èxit, com per no fer-ho, no? I que va ser així quan molta gent li va començar a demanar ajuda. I ell ho va trobar tan gratificant que ho va seguir fent. Llavors, primer de tot, el que feia era compaginar la neteja amb la feina. Però què passa? Que l'estiu passat va decidir, alerta, deixar la feina per dedicar-s'hi a temps complet.
Compte. I de forma gratuïta.
I
llavors?
No.
De què viu aquesta dona?
Dels vídeos.
De TikTok deu viure.
Ara us ho explico. Ella explica, per exemple, que per netejar només utilitza els productes tan bàsics com, per exemple, el vinagre, el sabó de plats o un netejador de forn. És a dir, no se'n va per les rames, eh? Utilitza el més bàsic. I que TikTok, en aquest cas, només que són els anunciants i els patrocinadors, doncs només li paguen despeses del viatge. Però que per la resta no cobra res, eh? És a dir, estem parlant d'una persona que sí que deu tenir una butxaca, perquè si no tampoc vius de l'aire, però que no cobra res, és a dir, que ho fa de manera totalment gratuïta. Per tant, aplausos.
Està molt bé.
Perquè és una història al·lucinant, aquesta, eh? Molt bé. I tinc més cosetes.
Sí?
Sí. Molta atenció, perquè els dos primers capítols de Corina i el rei, el nou podcast de Corina Larsen, que parlen sobre la relació amb el rei emèrit espanyol Joan Carles, ara mateix ja estan disponibles a tots els serveis de streaming de reproducció de contingut. No sé si els heu escoltat, els dos primers. Jo un trosset, us he de dir.
Sí, jo també.
Un trosset, perquè m'ha ficat la curiositat. Bé, pels pocs que encara no ho sàpiguen de què va tot això, que em semblaria estrany, explico. Què hi podem trobar en aquest Corina i el rei? Doncs un total de 8 episodis, que s'aniran publicant de dos en dos cada setmana fins a arribar als 8, i que aglutinaran conspiracions internacionals i també nacionals, una luxúria, diuen, imparable, i una llarga llista de morts de Joan Carles que van confluir i coincidir amb Corina Larsen. D'aquesta manera, més cosetes a dir-vos. Doncs que, per exemple, Laura Gómez, no sé si la coneixeu, és una actriu, n'heu sentit a parlar?
No.
No té gaire misteri, eh? Ella és una de les actrius protagonistes de la sèrie Orange is the New Black.
Boníssima.
Ah, sí? Doncs en aquest cas, ella és l'encarregada de narrar els episodis. Per tant, ja pinta bé, això. I encara més cosetes, doncs que sapigueu que aquests dos primers capítols, que ja es poden escoltar en espanyol, doncs asseguren que desgranen com es van conèixer Joan Carles i Corina, i també quins van ser els primers passos de la seva relació i de quina manera això va encaixar a l'escenari polític i de poder de l'estat espanyol.
Déu-n'hi-do.
Per cert, es poden escoltar en espanyol, eh? No sé si ho he dit, crec que sí. I no vull acabar sense abans dir-vos que Corina Larsen ja va avançar la setmana passada diverses intimitats, no?, que s'exposaran en aquests capítols. De fet, ella mateixa explicarà com es van construir el seu amor extramatrimonial, a més dels problemes que comportava mantenir una relació amb l'anterior monarca d'Espanya. I com a petit spoiler, ja potser no tan spoiler, ella mateixa ha dit literalment que el rei emèrit la trucava probablement unes 10 vegades al dia i cada dia li enviava flors i cartes. A tot això també assegura que la vida extramatrimonial de Joan Carles no era doble, sinó quintuple.
Es podria dir tranquil·lament aquest podcast Joan Carles i Campamentos.
Doncs sí. I res, si avui quan sortim de la feina no teniu res a fer, jo us animo que l'escolteu i el comentem, eh? Perquè la veritat és que fa bona pinta.
Sí, i tant. Va, noticieta musical?
Sí, i avui la notícia musical ens la porten els Amics de les Arts.
Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4 i quan baixa el poble omple el rebost. Sabeu què li passa, que el despatx a un avi...
I és que avui podríem dir que aquest grup català ens ha alegrat una miqueta al matí, ho ha fet, per exemple, l'Olma ens ho explicava fa un moment, eh? Però amb l'anunci d'aquests tres primers concerts pel 2023, és a dir, han fet oficial tres concerts per l'any vinent. Atenció, perquè seran durant el mes de maig, concretament els dies 6 i 13, amb dos concerts del Festival Estrenes de Girona, és a dir, cap a casa meva, i també dins de la programació de Guitar BCN a la sala de Razmataz. I encara un parell de coses més a dir-vos, doncs que, per exemple, en aquests concerts la banda El Cafà farà serà presentar el seu nou disc, que serà el sisè, per cert, i que s'espera que arribi a principis de l'any vinent, i que, si no us els voleu perdre, doncs que sapigueu que a partir de demà, aproximadament a les 12 del migdia, les entrades estaran disbonibles a través del web del grup.
A més, que si no vaig equivocat, els Amics de les Arts, que treuen musical, d'aquí ben poc,
també,
que es podrà veure, tot
normals.
Plegat a casa nostra. Pares normals, sí, senyora.
Correcte.
Va, acabem avui amb els Amics de les Arts. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Quan la posa al llit, hi ha dies que confon. Bona nit i pantaló. Perspectiva. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos és marxar amb molt poc estil. I que amb el temps que ho cura tot, tot s'anirà posant a lloc. Pensa en nosaltres i que per molt lluny que estiguim hem de tenir por. Quan s'hi hagi de ser, hi serà. Quan s'hi hagi de ser, hi serà. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem en temps, però que té llits de sobres.
La caravana, amb Joan Trias.
Cada dia ho fem millor.
Sí, m'agrada aquesta secció, només per la sintonia.
Que sí?
No, i també per la nostra reportera intrèpida, com
reportera
sempre.
Intrèpida.
Mira, hosti, que
surt...
Vissa
denegada.
Vissa denegada. La nostra vissa denegada.
És que hem passat tantes intrèpida vegades, no?, que em deneguin la vissa, que llavors ja ho tinc molt interioritzat. Deu ser això.
També és veritat. També és veritat. Escolta'm, avui has sortit als carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui li he preguntat a la gent del carrer. Dius molts renecs.
Ep.
Paraulotes.
Paraulotes. M'agrada molt aquesta
paraula. I després
paraula
li he preguntat el per què. El per què reglamentari de l'argument de la teva resposta, ja ho saps, eh?
Perfecte.
I, òbviament, això té un motiu. Vull dir, és que he sortit al carrer a preguntar això perquè hi ha un estudi que va sortir aquest octubre.
M'agraden, aquests estudis m'agraden molt.
Sí, es va publicar a Lingua, per qui ho vulgui buscar, que mostra que l'ús de les paraulotes tabú pot afectar molt la nostra manera de pensar, actuar i relacionar-nos, d'acord? De fet, el que demostren és que els renecs són bons per la salut.
Mira.
Alerta.
Fixa't.
I nosaltres, com a bons caravaneros i com a millor reportera intrèpida, m'he llançat a veure si la gent en diu molts i si els hi serveix per desfogar-se o no.
Val.
D'acord? Per tant, en primer lloc, com no pot ser d'una altra manera, escoltem si la gent del carrer diu moltes paraulotes o no les diu.
Jo diria que sí. Sí.
Sí?
Sí, 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 sí.
Home, doncs sí, regular, algunes.
Sí.
Mira, no sé, em sembla que la primera feina que vaig tenir, que era tot homes, em vaig acostumar a dir-ne i ara en dic molt, sí. Sí que en dic.
Pues, qui, la gent del carrer o jo? Jo no.
Vostè no diu paraulotes?
No, pues perquè m'han educat així i no dic paraulotes.
Ah, uf, jo crec que depèn del context, no, i en qui estàs. Depèn, bé, de la... Per exemple, amb uns pares no, perquè és una cosa més formal, no sé, però si estic amb amics i tal, pues te'n vas una mica més i tal. Però tampoc molt, vull dir, no som molt d'això, ja està.
Jo no, perquè no me'n surt.
No, almenys no en dic mai.
Bastantes. No sé, en sóc inconscient.
Home, a vegades sí, però normalment no.
Sí. Muchas. No, perquè són paraules que no m'agrada i es poden dir altres paraules que no ofenguin.
Bueno, depende del momento, pero bueno, yo tengo dos hijos, entonces tengo que cuidar un poco los términos.
Ai, no, no gaire. No estic habituat a fer-ho.
Ara no gaire, quan era jove molts, perquè em semblava, suposo que tenia més mala llet i em semblava que era que treia.
Tenia mala llet, eh?
Tenia mala llet, sí. Aquesta dona ha donat la clau, el quid de la pregunta del dia d'avui, perquè de jove, comenta, en deia molts més perquè li feia la sensació que es desfogava. Sí, és que aquesta noia, de cop i volta li ha sortit un dimoni de dintre, d'acord? Al principi era com molt timideta i de cop i volta li pregunto i em diu, sí, muchas. Posa-ho.
Muchas.
Això, exacte. Veus? Ha sortit un petit molt. Dimoni, eh? Però, vaja, res, que... El que et comentava, que la dona aquesta deia que de jove en deia molts més perquè li feia aquesta sensació d'alliberar-se, no? Sí. I resulta que de gran ja no en diu tants. Hi ha molts participants d'avui que són molt educats i no reneguen mai, i d'altres que s'han sincerat i han dit, doncs, la veritat, que sí que en diuen bastants, molts, i que sí, muchos, eh? Sí. De fet, tots aquells participants que diuen que no solen dir-ne, val, són persones grans. No sé si és una casualitat o coses d'estadística o perquè realment aquesta dona té raó.
Bona estudi dins de l'estudi.
Sí, perdona, aquests dubtes els resoldrem més endavant, ja ho sabeu, però sense embuts ni filtres, Joan, tu dius moltes paraulotes?
Jo dic que no, però la gent que m'acompanya diu que sí.
Ah, doncs llavors és que sí, Joan, em sap molt de greu dir-te.
Segurament.
Això és perquè no te n'adones. No,
me n'adono poc, sí.
I els dius en català o en castellà o en anglès o en quin
català,
idioma?
En català.
És el teu matern?
Sí. Jo renego en català com el capità Haddock.
Sí?
Sí?
No, però vale, sí.
Tintín?
Sí. Ah, sí, el capità. El que de la barba.
El capità de la barba.
Veus?
Sí.
És que no sóc tan gran.
Sí. Què vol dir, no ets tan gran? És Tintín,
Sí.
És universal,
No passa res.
No té edat, Tintín,
Ja ho sé que no té edat, tranquil·litza't.
Val, compta, amb Tintín.
Em traurà aquí ara.
Llams i trons, que deia el capità Haddock.
Però llavors hem quedat en què en dius o no en dius.
Sí, em dic.
Doncs jo haig de reconèixer que en dic molts i a vegades coincideixo amb els nostres participants. Penso que hem de ser conscients en tot moment d'on som i amb qui estem. No fos cas que se'ns escapi una paraulota davant d'algú que no toca. Vull dir. I ara tornem al detall important. A la gent li serveixen per desfogar-se? Bueno. Dale, José. Li serveix per desfogar-se, llavors?
Sí.
Depenent del moment, sí. Si m'enfado, sí, tal.
Depende. Es que depende de cada persona. Si es una persona que me está molestando, pues sí, me desahoga insultar.
Ras i curt. Veus, ja t'ho he dit que aquesta noia tenia algun petit dimoniat a dintre, Me desahoga insultar a gente, d'acord?
Sí. Directament,
Sí,
ho ha dit. No renic, no, insultar la gent.
Sí.
Vinga.
Sí. I res, un sí com una catedral, però també és veritat que depèn de la situació,
Sí.
Dir paraulotes, doncs, allibera d'un petit pes. Però, clar, i totes aquestes persones que em diuen que mai en diuen, què?
Clar.
En quines situacions sí que es permeten deixar anar algun renec?
Segons el que diguin els polítics de torn.
Quan m'he contrariat amb algú que jo creia que tenia raó i que l'altra persona no, i potser se m'ha escapat un taco.
Quan m'ha passat algú, però no en dic mai.
Si hi ha un moment que estic el millor enfadat, pues sí, però tinc que estar, en fi.
En las conversaciones coloquiales con los amigos es más fácil que te salga, decimos, la palabrota fácil.
El taco,
Clar, el taco.
M'agrada. Sortit... Tacos es claven.
Ah, sí, és veritat, tens raó.
Sí,
Joan, de veritat, Vull dir, m'encanta, aprenem coses amb en Joan. I ara, clar, arribem a un punt que a mi ja em pica la curiositat i pregunto.
Què preguntes?
I pregunto, i ho posaré amb el teu permís, aquest tall. Quina paraulota utilitzes més?
Compte.
Sobretot el que es menja a missa, això se me'n va cada 5 paraules. Ho dic moltíssim.
Joder, collons.
És que és molt lleig dir-ho així. Collons, per exemple.
Pues no sé, collons.
Hòstia, me cago en la puta. Ja està, em quedo ja millor.
Joder, me cago en todo. Eres una... Bueno, sí.
Cabrons, hòstia, que feu. Algo així, no sé.
Hòstia, som... Això no és una paraulota, Quini també.
Pip!
Sí.
És el millor tall de la història de la ràdio.
El podem guardar?
Sisplau.
També és molt poc ètic, Vull dir, és molt lleig. Però m'ha agradat perquè, clar, em pica la curiositat, saps? O sigui, al final, la gent es deixa aquests renecs, no? I també, doncs, està bé, no?, de tant en tant.
Sí.
I, clar, arran de tot això, a mi, doncs, he de preguntar moltes més coses, val?
Sí.
Vull saber en quin idioma diuen aquestes paraulotes i si les acostumen a dir en l'idioma matern, val? O sigui, si acostumen a dir més renecs en l'idioma matern o no. D'acord? Per tant, jo sempre a cada persona li he preguntat quin és el seu idioma matern, quants idiomes parla, i després, doncs, de tot aquest entrellat, m'han dit en quin idioma diuen les paraulotes, d'acord? I, doncs, això també penso que és una part important. Així que, escoltem-ho.
En català.
Quan dius renex, es diu en català?
No, els dic en castellà normalment, però aquest sí que el dic en català.
I per què?
Mira, és una altra cosa que no sé. Sona més contundent, potser.
Normalment en català.
Castellano?
Castellano. Sí, o a veces en català. Perquè sé que a veces no lo entienden y pues mejor, o sea, me río más.
Italiano.
Sí. ¿Sueles insultar más en italiano?
No, bueno, aquí no. Aquí vale. Más en castellano.
Insulto més en castellà perquè sona més fort. A casa, quan ens discutim, dic, ostres, canviem el castellà per insultar-nos o per cridar o així, no sé, mira.
A l'anglès més que res, perquè sóc anglesa jo.
En castellano.
El matern és ara, però m'expresso millor en espanyol.
Tu saps, Nina, que quan comences a aprendre un idioma, el primer que fas és aprendre els renecs i les paraulotes.
Sí?
Sí, sí, sí.
Vols dir?
Sí.
Normalment s'aprenen els números,
pocs,
els animals, tots els colors...
Pocs Erasmus has fet, Nina?
Sí, no he fet cap. Veus? Erasmus, de veritat, és que no. Però bueno, com t'has quedat?
Bé.
Sí? És en catalanoparlant, usant el castellà, perquè segons diuen, i cito, sona més contundent potser, i gent castellanoparlant que utilitza el català per insultar, perquè així no l'entenen i troba més graciós.
Veus,
eh? O sigui, veus que tenia un petit dimoni que estan allà dintre.
Sí,
i de veritat, són ben curiosos, eh? Tots els humans són molt curiosos. I ara ha arribat el moment del...
Ui!
El bonus track.
Ui!
Ui, el bonus track. Bravo, bravo.
Un bonus track amb aquesta sintonia.
M'encanta.
I sobre aquesta història de les paraulotes, eh? Veuràs.
Un aplauso para José. Un aplauso, José, para ti.
Sí, sí, le damos un aplauso y dejamos que se vaya.
No, dice que no, gracias. Veus, bravo, bravo, José. Molt bé, home, clar que sí. No podia fallar el bonus track d'avui, que no ha estat el Rànex, perquè ho podria haver estat, com tu has dit, és el millor tall que hem tingut aquí en aquesta ràdio, sinó que torna a ser l'edició expert del dia, d'acord? O sigui, el savi que ens hem trobat pel carrer d'avui, vale?
Val.
La Isabel, a qui no he batejat jo, sinó que m'ha dit el seu nom.
Sí?
Eh?
Sí, Isabel?
Sí, un altre aplaudiment.
Bravo!
Bravo!
Estàs dient que és la primera persona que ens diu el seu nom de veritat?
Crec que no, però
val.
El primer que no m'invento així tan descaradament.
Perfecte.
Sí. Aquesta dona ens explica el seu punt de vista de tot plegat. Diu moltes paraulotes, en quin idioma ho fa?
Home, quan era més jove, sí. Crec que la vida per mi era molt més dura, apretada, difícil, més competitiva. Però ara ja estic jubilada i la vida és jubileo. Soc professora de llengua i jo crec que les paraulotes són necessàries en un moment determinat, perquè la persona necessita desfogar i també amb la paraula, no?
Sí.
I millor amb la paraula que fent mal d'una altra manera, més dura i més... Aleshores, jo crec que sí, que tot excés... Tampoc porta enlloc, oi? Però saber utilitzar quan és necessari et surt, jo crec que no és una cosa que hagi de dir horror, mira, no. A més, depèn de l'edat, ja t'he dit, i les circumstàncies, no sé com. Ara, suposo que amb la llengua materna, o més aviat segur, amb la llengua materna et surt més visceral, no? Sí, però ja, la veritat que ara no recordo com sortís. És molt espontani l'insult. Aleshores, pac, com sortir endavant. El que jo crec és que no s'ha de censurar, tampoc. S'ha de mesurar, però censurar. Està prou malament la cosa com per fixar-nos en...
Clar.
Pac.
Pac, li surt de dintre el renec.
És visceral, eh?
Amb visceral, o sigui, surt amb força des de dintre. Mare meva, aquesta dona... O sigui, Isabel, de veritat, m'ha encantat parlar amb tu.
Bravo.
Bravo. No ens deixarem d'aplaudir nosaltres mateixos.
Exacte.
Sí, crec que és la millor dinàmica de team building que podem fer. I res, ara sí, escoltar la veu del poble i de la nostra estimada Isabel, oient de Ràdio Estel, també, que ho sàpigues.
Ah, mira.
Que li ha de recalcar-ho.
Abraçada, Isabel. Gràcies.
Sí. Donem pas a la nostra expert, al nostre expert del dia, que és el senyor Miquel Iglesias, neurocientífic. Molt bona tarda, senyor Iglesias.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en el programa.
Per quin motiu ens surt els renecs, no? Les paraulotes? Quin és l'origen dels insults?
L'origen no lo sé, però al igual que todas las palabras intentan describir o nombrar una situación o un nivel de intensidad que hay en un momento en particular. Yo creo que las palabrotas en sí mismo actúan como comodines. Hay muchas palabrotas que se pueden utilizar para bienvenir a una persona, hasta para enojarte con otra persona, hasta para remarcar énfasis en una frase, en una palabra. Entonces, al final, quizás dentro del lenguaje son es de los pocos momentos donde podemos referirnos a lo que está ocurriendo con palabras o con ánimos que puedan ser un poco más certeros sobre lo que está pasando. Y no como las otras palabras que utilizamos en el resto del lenguaje, que la mayoría de veces se refieren a algo que realmente no es así. Y sin ponerme muy filosófico, muchas palabras cambian de un tiempo para otro y tienen otro significado. Las palabrotas se mantienen.
Uh-huh. Señor Iglesias, ¿quins beneficis tenen les paraulotes per la nostra salut?
Bueno, es importante porque estar conectado con la realidad y con lo que ocurre en nuestro mundo, en momentos como este que tantas cosas han dejado de tener significado, es importante. Yo creo que a veces que en una palabrota o en una situación un poco más animada podemos llegar a descargar más energía o como decía antes, a interpretar mejor en qué está ocurriendo en intensidad en ese momento que cuando empezamos a filosofar o hablar de política o intentar ser cordiales o políticamente correctos. Y creo que por algo en la música actual se está utilizando tanto, en el hip hop, en tanta música de barrio, en el reggaetón, se está utilizando mucho el lenguaje soez, porque al fin y al cabo nos acerca a nuestra naturaleza, que en este momento parece que está atravesando un momento bastante difícil y esperemos que prontamente con un desenlace bueno. Pero creo que es una manifestación de lo que está pasando hoy en día, sin duda.
Uh-huh. L'estudi de Lingua, que és el que hem comentat durant la secció d'avui, assegura que dir renecs ajuda a augmentar el llindar de dolor. Com pot ser això? Com pot ser que si ens donem un cop al peu dient una paraulota es mitifiqui, ¿no? O sigui, es disminueixi aquest dolor.
Sí, sí, bueno, no estoy del todo seguro con respecto a esto, pero yo creo que tiene que ver con que, bueno, que al final como seres llenos de energía, ¿no? Comemos, vivimos, procesamos oxígeno, aire, calor todo el tiempo. Si esto no descarga, hay un momento que se queda estancado dentro de nuestro y nos hace mal, nos hace doler, nos hace estar contracturados, dolores de espalda, subir la temperatura del cuerpo, fiebre, infecciones, etcétera. Entonces, tener un flujo natural de energía a lo largo de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, a nivel neurocientífico, medido, como en nuestras conexiones, comunicaciones con personas, etcétera, en el día a día, es fundamental. Entonces hay épocas donde la gente le gusta andar cantando poesía y tratándose bien y otras donde las personas están bastante tensas. Entonces al final se vuelve parte de nuestra cultura cuando el ser humano en sí mismo lo necesita.
Entonces, ¿podríamos decir que es malo guardarse las palabrotas?
Hay personas que no necesitan decirlas y otras que sí. Uh-huh. Dejemos que simplemente las personas que necesitan utilizar otro tipo de lenguaje, en todo caso. Yo conozco gente que es muy, muy proclive, prácticamente una palabra de por media va es una palabrota. Y son lenguajes de comunicación y al final es lo que permiten que haya un ritmo en la conversación, en la comunicación. Pero también me ha pasado a mí estar solo en mi casa y martillarme un dedo y invocar a todos los demonios.
Sí.
Y es parte de lo que somos. Yo creo que es un termómetro muy claro de lo que nos está pasando. En el día, en el momento, en nuestra vida, y algunas personas viven una vida más tranquila y otros vivimos una vida más agitada. Eso varía a veces de mes en mes.
Avui el nostre expert del dia, que és Miquel Iglesias, neurocientífic, amb qui estem parlant doncs, d'aquests renecs, d'aquestes paraulotes que, segons un estudi, beneficiarien la nostra salut, sobretot pel que fa a la salut mental. Senyor Iglesias, ara ens deia, és part del que som, aquests renecs, aquests insults, no? Si és part del que som, per què generalment la societat ho veu tan malament que diguem renecs o diguem paraulotes?
Porque siempre en todas las, podría decir sociedad, pero para que no se entienda que es algo político, entendámoslo simplemente como energía, que es lo que somos, ¿no? Hay momentos donde, digamos, cuando hay energía que se expande, hay otra que está contrayéndose en el mismo momento, ¿no? Como si fuera una doble espiral, ¿vale? Entrecruzante, sí, como el ADN, ¿vale? Entonces hay momentos de expansión en la sociedad y que mientras se expande hay otra que está sufriendo y actúa de manera conservadora. Sí. Entonces generalmente en momentos de expansión de la sociedad también genera mucha reacción social contra ello. Hasta que cambia para la otra mitad, el equilibrio se revierte y a partir de ahí son más los que utilizan palabrotas que la sociedad en sí misma. Entonces la cultura es una cultura de que todos hablamos así. Yo creo que el lenguaje que actualmente todos utilizamos hoy en día, sea el castellano, el español, el inglés o cualquier lengua, es completamente soez comparado con cómo se hablaba hace 200 años, ¿no? De una manera mucho más erudita y pensada. No sé si en todos los escalafones de la sociedad, pero al menos lo que se intentaba buscar en el lenguaje era acercarse a una obra más poética, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hoy en día ya todos hemos incorporado bastante la libertad al hablar y la hemos hecho parte de nuestra cultura. Ahora, yo creo que en algún momento marcharemos todos juntos también hacia refinar nuevamente nuestro lenguaje para que se acerque a lo que es la realidad, ¿no? A poder definirla mejormente.
Miguel Iglesias, doctor en neurociencia, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la Caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies, Andreu. Gràcies a tot l'equip.
Gràcies, Nina. Que vagi molt bé. Gràcies per la pregunta del dia.
A tu, Joan.
6 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida, aquí a la Caravana, parlem d'una efemèride. El 7 de novembre del 2010, el papa Benet XVI va consagrar el temple de la Sagrada Família. Això serà en uns minuts. Fins ara.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 8 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 7 de novembre i com cada dilluns recordem quelcom especial d'aquest dia o d'aquesta setmana, Nina.
Doncs sí, Joan, aquesta setmana ens toca recordar un dels moments més importants per a la Sagrada Família. I és que el 7 de novembre del 2010 el papa Benet XVI va consagrar el temple. Aquest any, el 2022, no només ha estat el 22è aniversari de la consagració, sinó que ha estat un any de recuperació, ja que la pandèmia del coronavirus va interrompre les obres i va trastocar tot el seu calendari. La Junta Constructora encara no ha posat una data de finalització, però estem ben a prop de la coronació de dues de les quatre torres evangelistes, la de Lluc i la de Marc.
Gràcies, Nina. I per parlar de tot això que comporta per la història del temple i de la ciutat, una fita important, ja tenim a l'altra banda del telèfon a la doctora Mireia Freixa, catedràtica emèrita d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, doctora Freixa.
Molt bona tarda. Estic...
El temple de la Sagrada Família, doctora, té una gran importància per la mateixa ciutat, no? Com el descriuria vostè, el temple?
Mira, bueno, aquí estem commemorant dues coses. De fet, una, l'efemèrides, que em sembla que va ser el 2010, no? No fa 22 anys, fa 12 anys.
Fa 12 anys, sí, sí.
Sí, fa 12 anys que va venir el papa a consagrar la Sagrada Família com a basílica, que va passar de temple a ser basílica. Uh-huh. Però, a veure, és una institució que està absolutament vinculada a la història de la ciutat, però absolutament vinculada des dels seus orígens, perquè, a més, va ser promoguda per opció que era una institució privada, i això és una cosa acabada no se'n parla, i és molt important.
Clar. Des de la vessant purament estètica o artística, doctora, què significa la Sagrada Família per la història de l'art en general?
Mira, jo la defenso molt, la Sagrada Família, perquè, de fet, és una obra que és com una mica... És com una utopia, diguem-ne. Perquè Gaudí la va viure amb la mentalitat del segle XIX, pensant que estava construint una gran catedral, i sembla doncs, que ara, en el segle XXI, una gran catedral no podria ser, no tindria el sentit que hauria tingut aleshores, però el cert és que s'ha construït una gran obra, una gran estructura que és absolutament única i que té, a més, que és totalment irrepetible.
Clar.
Això potser és el seu valor, que és irrepetible i que està començada pensant en la manera de fer de l'edat mitjana, perquè això és el que pensava Gaudí, pensant en la manera de ser de l'edat mitjana, la va projectar Gaudí doncs, a partir dels recursos que tenia a finals del segle XIX el primer quart del segle XX, i en canvi s'està acabant ara amb sistemes propis del segle XXI. Vol dir que és com una estructura que està integrada en el passat i que ens porta al futur.
Clar, doctora, de fet, suposo que pocs edificis d'aquest tipus tenen aquesta característica que, com vostè ens apuntava, no? Quan veiem una basílica, quan veiem una catedral, per exemple, també, no? Solem dir, ostres, aquesta catedral o aquesta basílica és barroca o és gòtica o és de tal estil, no? La Sagrada Família té un conglomerat d'estils.
La Sagrada Família, de fet, és que és una cosa única, perquè, a més, quan un entra en el seu interior i entra amb aquell bosc de columnes i veu aquells esplèndids vitralls que va fer l'artista Vilagrau, que són esplèndids, que estan totalment integrats, estàs en un món que és totalment irreal. Vull dir, que és una cosa que jo trobo que té valor perquè és irrepetible. És molt interessant des del punt de vista tècnic, d'acord? Per com es pot estar avui en dia construint aquesta obra. Però és que també, sobretot pels barcelonins, doncs té un valor que està lligada totalment a la nostra ciutat. Diguem-ne, vull dir que també forma part de la nostra pròpia història i les nostres arrels estan en allà.
Clar. Doctora Freixa, a més, vostè, aquell 7 de novembre del 2010, abans ens ho recordava, aquests 12 anys de la consagració del temple, va poder ser-hi dins, eh?
Sí, mira, em va fer una il·lusió enorme. I de pas puc recordar qui era aleshores l'arquitecte, que era en Jordi Bonet.
Sí, senyora.
En Jordi Bonet, sí, va ser durant molts, molts anys el director de les obres de la Sagrada Família, que ara ja és el Josep Faulí, perquè ja els darrers anys de la seva vida ja no va estar al capdavant de les obres, però el 2010 encara hi era. I el Jordi Bonet en aquell moment era el president de l'Acadèmia de Belles Arts i va reservar unes entrades per alguns membres de l'Acadèmia de Belles Arts i vam poder anar. I realment va ser una cosa molt espectacular, perquè, esclar, tu t'imaginaves, és realment... És la imatge del temple cristià, que volia gaudir indiscutiblement. A més, en aquell moment, doncs, va anar pel papa, que ja no es pot demanar més, diguem-ne, i ple de fidels. Va ser un espectacle molt, molt, molt abocador i d'aquestes coses que te'n recordes tota la vida.
Clar, vostè ens deia, doctora, també que és un fet únic al món, la Sagrada Família. De fet, acumula ja 140 anys de la seva construcció. No sé si hi ha molts edificis, molts temples que hagin aguantat durant tants anys de construcció, no?
En fi, de fet, les catedrals sempre són obres inacabades, perquè tu continues treballant contínuament a la mateixa catedral de Milà, bueno, de París, no? De la catedral de París de Notre-Dame. La catedral de París de Notre-Dame, el que s'està fent ara és continuar el que havia sigut aquella catedral.
Clar.
D'acord? Vol dir que finalment va ser una desgràcia el que va passar a Notre-Dame, perquè es va perdre una part molt important, però segurament la que construirà serà també la història de la pròpia catedral. El que passa que la Sagrada Família és especialment interessant, crec jo, perquè, bueno, veurem què fan a París, vull dir, perquè no sé si París continuaran, diguem-ne, reconstruiran el que ja havia fet, d'acord? O faran una cosa nova. Suposo que reconstruiran el que hi havia. Però és que el cas de la Sagrada Família és fascinant perquè Gaudí va deixar un tipus de projecte, que de fet eren unes maquetes, perquè Gaudí no feia ni planos, treballava en tres dimensions, que sembla és com un llibre obert. Vol dir que qui ha anat al darrere el pot reinterpretar, no? I per això a mi sempre m'havia agradat molt sentir com explicava les columnes, com explicava el sistema de columnes. Unes columnes es giren sobre si mateixes, que comencen sent polilobulades i acaben sent circulars. I com ho explicava era fascinant, perquè això Gaudí ja ho intuïa. Però això finalment s'ha pogut fer ara amb càlculs, que si no era impossible, no?
Clar.
Vol dir que és com una espècie de llibre obert sobre el futur. I això ho trobo molt interessant. I a mi, el que més em sorprèn, quasi podria dir, és que a tots ens feia una mica de por la construcció de la Sagrada Família, compreneu? Ja sabeu que hi ha hagut molta polèmica, etc. Però jo, quan vaig entrar a la Sagrada Família acabada, em va fascinar. I no puc dir que sigui conversa, eh? Perquè sempre he pensat, jo sempre he defensat que la Sagrada Família tenia que continuar. Entre altres coses, perquè és una cosa que no hi ha diners de l'erari públic, és una cosa que està finançada pels fidels, per la Junta de Construcció del Temple, per la Fundació en aquest moment. Vol dir que hi és una obra privada, amb la qual cosa, doncs, d'acord amb la norma, amb la normativa oficial, estan fent el que han de fer, diguem-ne, no? Però esclar, no té una despesa pública. Però és que, a més, com us he dit, a mi el que em va encantar és entrar dintre, no? I veure com realment és una obra moderna i arcaica alhora. M'explico?
I tant.
Moderna, però que ens recordava el passat.
De fet, ara ens parlava d'alguns moments de la història de la Sagrada Família que ha aixecat, no sé si polèmica, però diverses opinions als ciutadans de Barcelona, sobretot lligades a un nom, com per exemple Subirachs, no?
Sí, amb Subirachs va ser una gran aposta la que va fer la Sagrada Família aleshores, perquè a partir de la idea de Gaudí, havia de ser un gran escultor que ho continués. I Subirachs era un gran escultor. I realment la façana de la passió és fascinant. El que va passar és que hi havia hagut una certa corrent que uns anys abans, en la que es defensava que també era una possibilitat que la Sagrada Família es deixés com estava, és a dir, que es mantingués l'obra de Gaudí i es deixés com estava. Llavors, aquí es va prendre l'opció, que era debatible o no era debatible, diguem-ne, no?, de continuar-la. Llavors, un cop presa aquesta opció, va venir l'encàrrec a Subirachs. A veure, jo entenc que l'oposta per Subirachs, en aquell moment, per part de... Crec que era encara la Junta Constructora, va ser valentíssima, perquè Subirachs era un escultor modern, molt modern, molt modern. I la façana de la passió és fascinant, fascinant. Em sembla que en aquest moment estan en tractes perquè sigui també convertida bé d'interès nacional. No la Sagrada Família, que ja ho és, sinó la passió, la façana, només la façana de la passió.
Clar.
I el Subirachs, l'escultor, va patir molt, i això és veritat, eh? Va patir molt, i la seva filla, que ha preservat molt la seva memòria, ho recorda, però jo crec que finalment doncs, la façana del Subirachs té la seva presència a dintre de la Sagrada Família. I és respectada per tothom, pràcticament per tothom. Jo trobo que el que serà difícil és que la façana de la Glòria, que és la que encara falti, que també hi ha quatre punts, quatre esquemes, no?, de Gaudí, es pugui fer amb la mateixa valentia.
Segur.
No tinc ni idea, de qui la fa, no en tinc ni idea, perquè si lo de les torres sí que les torres que comentaves ara, sí que els de les quatre torres i tot això sí que en física està estudiat i tot això,
i
està clar qui ho farà. Però això encara no està tan clar, em sembla, no?
Doctora Mireia Freixa, catedràtica emèrita d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Deia que nosaltres no podíem marxar de la Sagrada Família sense parlar tampoc amb una persona clau en tot el procés de construcció del temple. De fet, l'anomenava la doctora Freixa també, com és Jordi Faulí, arquitecte director de la Sagrada Família. Molt bona tarda, senyor Faulí.
Bona tarda.
Ara parlàvem de la commemoració d'aquest acte, que fa un dia tan especial com avui, d'aquest 7 de novembre, però del 2010, en remuntem 12 anys enrere, perquè va ser el mateix Benet XVI, el papa Benet XVI, qui va consagrar el temple. Com recorda aquell dia, senyor Faulí?
Bueno, va ser un dia molt emocionant, molt memorable, que pels que havíem ajudat a pujar les naus, sobretot per l'arquitecte Jordi Bonet, doncs va ser la culminació de tot un treball, i a més amb l'expectació que va crear, i sens dubte amb el fet que el Sant Pare presidís la cerimònia. Mm. Va ser una culminació de tot una feina, i un reconeixement al que havia plantejat Gaudí.
Parlant de culminacions i parlant de la Sagrada Família, també hem d'estar tots de celebració, perquè la Sagrada Família ben aviat coronarà dos torres, com és la de Sant Lluc i la de Sant Marc, no?
Això mateix. Els dos primers evangelistes, i si Déu vol, l'any vinent els altres dos.
Si no erro, el 16 de desembre és la inauguració d'aquestes dues torres. Com serà l'acte d'il·luminació d'aquestes torres?
No, el que es planteja en aquests moments no és cap acte concret, sinó, evidentment, les torres estan acabades uns dies abans i se n'han desmuntant les bastides dels dos terminals, amb la idea que aquest dia que vostè diu doncs es puguin ja contemplar els terminals d'una torre i de l'altra. I com que s'escau que hi ha el concert de la nau de la Sagrada Família, al sortir del concert, el que hi ha previst és que s'il·luminin des els dos terminals,
clar,
el de Sant Lluc i el de Sant Marc.
Clar. Senyor Faulí, com sap, sempre tothom s'ho ha anat preguntant al llarg de la història, el calendari. És veritat que hem tingut una pandèmia pel mig que ho ha trastocat tot una miqueta, no?
Sí. Sí, bé, el calendari és aquest, el que els comentava, no? Si acabem dues, vam acabar, mare de Déu, l'any passat, ara acabem dos evangelis, l'any vinent dos més, uh-huh. I la idea és, la pretensió és a finals del 25 o 26 poder acabar la Torre de Jesucrist.
Uh-huh.
Però la resta no tenim encara dates perquè no ens podem comprometre.
Val. Parlava també la senyora doctora Freixa que el que falta per combinar entre...
Coses molt, molt encertades.
Sí, sí, tant. N'hem après moltíssim del que deia la doctora Freixa. Deia que una de les coses que falta per culminar és la façana de la Glòria. No sé si han avançat les converses amb el conflicte veïnal que hi és a tocar, també quan parlem de la Sagrada Família pel que fa aquesta entrada futura del carrer Mallorca.
Bé, vam fer una reunió abans que esclatés la pandèmia amb l'Ajuntament i amb les entitats i veïns i no s'ha seguit el procés de diàleg. Però ja arribarà, perquè hem d'arribar a una bona entesa per tal de, tal com està previst, d'una manera conjunta, per tal de poder acabar el projecte de Gaudí. En aquests moments... les quatre torres de la façana de la Glòria són ja dintre del permís d'obres que tenim.
Vale.
I, per tant, el que cal és la llicència per una part important, encara pendent, del porxo en àrtex.
Uh-huh. Per tant, aquella famosa escalinata, per entendre'ns?
No, estic parlant de la façana.
La façana només, eh?
Del gran porxo monumental que Gaudí planteja davant de la façana, uh-huh. Que no sobrepassa l'altra banda del carrer, ni molt menys, que ha volat uh-huh. fins abans de mig carrer.
Bueno.
I després, evident, s'ha de preveure un accés, que vol dir unes escales, i aquí és on hi ha d'haver un diàleg, a veure com es fa, ja es veurà, ja es anirà veient.
I tot això ja avançarà com li pertoqui. Una altra de les coses que ens cridava l'atenció, senyor Faulí, és que s'ha especulat una mica sobre unes possibles boques de metro que anirien directament vinculades a l'entrada del temple. Això serà possible?
A veure, aquesta és una possibilitat que ha plantejat o havia plantejat l'Ajuntament, uh-huh. I l'únic que vam fer nosaltres és en el projecte per obtenir llicència, preveure un espai per poder fer aquest enllaç el dia de demà, si és que calia.
Uh-huh.
I ja està, és l'únic que tenim. Si no hi ha res construït, sinó hi ha la previsió de poder fer davant de la façana del naixement un espai per poder connectar enllaçant el metro, però aquest és una possibilitat, que jo sàpiga, no és un projecte encara teníem establert.
Per últim, sí que li voldria preguntar si arran dels actes d'organitzacions com Just Stop Oil, que s'han pogut veure els darrers dies, com per part d'aquesta gent que es queixa pel canvi climàtic i va afectant d'alguna manera o altra certes obres d'art, si s'han pres alguna mesura de seguretat nova i preventiva a la Sagrada Família pel que fa això.
Nosaltres tenim les mesures de seguretat, els accessos i amb vigilants dintre del museu, que pensem que poden... Que són eficaces en aquests moments.
Sí, com sigui, ens hem de vanagloriar tots, com dèiem, d'aquesta construcció que ja comença a finalitzar, de les torres dels dos evangelistes, de Sant Marc i de Sant Lluc, que se podrà veure tot plegat.
Sant Lluc amb el bou i
Sant Lluc
a l'Ats, tots dos.
Exacte, que se podrà veure que ja s'estan coronant. Digui, senyor Felí.
Hem posat la segona ala de Lluc.
Ara ja s'està posant la segona ala de Lluc, eh?
L'hem posat avui, sí, sí.
S'ha posat avui. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quin és el següent procés?
O bé, a Lluc, doncs, vol dir col·locar el llibre, perquè davant de del tetamorf, de la figura del bou, hi ha el llibre, de l'Evangeli, uh-huh. i la figura del tetamorf.
Com dèiem, tot plegat...
Tot ja està.
Com dèiem, tot plegat que ho podrem veure il·luminat el proper 16 de desembre, pel proper any, com es deia el senyor Faulí, els dos evangelistes que ens quedaran per veure, per coronar les altres dues torres, i cap al 2026 ja es pronostica aquesta torre de Jesús monumental que coronarà ja del tot la Sagrada Família. Senyor Jordi Faulí, arquitecte director de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la Caravana, a Ràdio Estel.
A vostès, per l'interès. Gràcies. Adéu-siau.
For the promise.